Molt bon dia, avui és dijous 8 de novembre, 7 minuts de les 11 del matí, en directe ja a l'Espluga FM Ràdio, comencem la Conca al Dia. Benvinguts!
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Molt bon dia, benvinguts al magazín diari de la Conca de Barberà, coproducció de l'Espluga FM Ràdio i la xarxa de comunicació local. Obrim una nova finestra a l'actualitat de la Conca de Barberà. Avui dijous comencem programa, com sempre, fins a les 12 del migdia a través del 107.4, esplugafmradio.cat, en les dues vies d'emissió de l'Espluga FM Ràdio, també novament ara al canal de TDT de l'emissora Espluga FM Ràdio, també al vostre televisor. Així engeguem aquest nou capítol de la Conca al Dia, el magazín diari per conèixer l'actualitat, però també entrevistes i protagonistes d'aquesta jornada, que avui ja us avancem, que seran molts en aquest programa de dijous. Dit això, gràcies una vegada més per estar al costat, per incorporar-vos a aquesta hora escoltant aquest magazín. I de fet, res més, salutacions en directe des de l'estudi a l'antic hospital de l'Espluga de Francolí. Comencem la Conca al Dia, el magazín que parla de tu a la Conca de Barberà.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, arrenquem l'informatiu d'aquesta jornada, La Conca al Dia. D'aquí uns minuts el que farem és avançar ja en forma de titulars les notícies del dia d'avui, però també volem parlar d'altres temes, com per exemple en aquest programa ens acompanyarà Josep Maria Vallès, un dels impulsors del centenari de Ramon Muntanyola, el mossèn i poeta de l'Espluga de Francolí. Es va celebrar, recordin, l'any passat, va acabar al febrer, però a partir d'aquí se'n va editar un llibre, un recull de tots els actes que es van fer durant el centenari, i avui precisament parlarem d'aquesta publicació, serà el programa d'avui. També conversarem amb la regidora d'Esports de l'Espluga de Francolí, Erika Soriano, sobre el Consell Esportiu que s'ha fundat a l'Espluga de Francolí, i per tant farem un primer balanç d'aquestes primeres setmanes, quantes entitats, esportistes i empreses en formen part, i també quines són les vies que seguirà aquest nou organisme de gestió de l'activitat esportiva del municipi. Són dos dels protagonistes del programa d'avui, però també tindrem altres veus de l'actualitat de la jornada. Música, com sempre, que ens conduirà fins les 12 del migdia. Aquests són alguns dels continguts de la Conca al Dia. Ara el que fem és repassar-los ja als titulars de la jornada d'avui. Ho fem en la síntesi diària en els titulars del dia d'avui.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Dijous 8 de novembre, avui tot això és notícia. L'espluguí Roger Roig guanya la Copa Catalana de Descens Urbà en categoria júnior. El 6è Festival d'Orgue de Poblet comença dissabte amb la música de Bach, tres concerts que es distribueixen en els tres pròxims dissabtes. Joan Manuel Cabello és el nou candidat a l'alcaldia de Montblanc pel Partit dels Socialistes Catalans. I la collita de safrà a la Conca de Barberà podria situar-se entre els 4 i 6 quilos aquesta temporada. Aquests són alguns dels titulars de la jornada d'avui. Com dèiem, també parlarem del llibre que recull els actes del centenari de Muntanyola i d'aquest Consell Esportiu de l'Espluga de Francolí. Tot això des d'ara, aquí, a la teva ràdio local.
tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
I abans de començar, el temps. Previsió meteorològica que ens porta un dia més la Carme Farnell. Molt bon dia, endavant.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb temperatures suaus, sobretot en punts del litoral, amb aquests valors de 10 i 11 graus, mentre que en punts de prelitoral són una miqueta més baixes, però a la vegada més altes que les d'ahir, rondant entre els 6 i 7 graus. En general, avui s'espera un matí tranquil, amb la presència de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entrenat, i serà a partir de migdia quan sí que arribaran núvols més compactes, fins i tot començaran a caure alguns ruixats, alguns plogims cap a la costa i sobretot cap al sector més nord, i serà de cara al final del dia d'avui, sobretot aquesta propera matinada, quan s'esperen ruixats que podran afectar arreu de la zona. Sí que cap al sud és d'on primer marxaran, i és que entrarà el vent mestral per aquest sector i farà que els ruixats quedin més cap al nord del territori català. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Bé, comencem amb l'actualitat de la jornada d'avui, que ens situa en terreny esportiu, perquè l'espluguí Roger Roig ha estat guanyador de la Copa Catalana de Descens Urbà en categoria júnior. L'espluguí s'ha coronat aquesta competició, que consta de 3 proves, i així ho ha aconseguit aquest passat cap de setmana. L'espluguí s'ha proclamat campió de la seva categoria després de disputar les carreres de la Copa Catalana de Descens Urbà de tot aquest any, la Buff Down Urban Barcelona, una cursa per escales i baixades de Montjuïc, també la Downtown Ciutat de Lleida, que recorre la Seu Vella, i l'última prova que s'ha disputat aquest cap de setmana, Hostalric Downtown Casteldown, que és doncs la que li ha donat aquesta primera posició de la categoria júnior de la Copa Catalana de Descens Urbà. L'esdeveniment esportiu compta amb una trentena de joves d'entre 16 i 18 anys que competeixen en aquesta categoria júnior. Roger Roig hi ha participat en representació de l'equip GR171 i el BTT Francolí. Així, aquest cap de setmana, després de les 3 proves en què doncs, havia tret bones puntuacions, aquesta darrera d'Hostalric l'ha convertit en primer d'aquesta Copa Catalana de Descens Urbà pel que fa a la categoria júnior. Per tant, en veníem parlant, de fet, fa uns mesos d'aquestes participacions a la prova de descens de Barcelona, i ara es confirma la candidatura de Roger Roig per encapçalar aquesta classificació de la Copa Catalana de Descens Urbà. L'haurem de seguir de prop, ara en aquestes categories júnior, per tant, traient un molt bon balanç, haurem de seguir-li la pista a aquest jove espluguí que s'està fent un lloc doncs, en aquesta disciplina esportiva de descens urbà. I aprofitem, per tant, per recordar que tota aquesta actualitat esportiva té un lloc a l'Espluga FM Ràdio, els caps de setmana, l'Infosport, a 2:15 del migdia i també a 8:15 del vespre, un equip molt ampli de joves que us porten cada setmana a l'actualitat esportiva, però també els protagonistes, òbviament, tots aquests esportistes de la Conca de Barberà que destaquen en les seves disciplines, com també els clubs. L'actualitat té un lloc i es diu Infosport a l'Espluga FM Ràdio, al cap de setmana, de la mà de l'equip de l'Espluga Visual, després de l'informatiu Conca de Barberà, l'Infosport. Per tant, us emplacem això, a conèixer l'actualitat esportiva aquest cap de setmana amb les reaccions d'aquest jove espluguí que ara s'ha coronat, ha guanyat la Copa Catalana de Descens Urbà.
Vivim l'esport a la teva ràdio local. L'Infoesport, el programa d'esports de la Conca de Barberà.
I amb aquest apunt continuem ara, obrim ara ja una altra plana per l'actualitat, però tenim altres notícies també importants en la jornada d'avui i que repassàvem en titulars. El monestir de Poblet encetarà aquest dissabte la sisena edició del Festival Internacional d'Orgue de Poblet, enguany repartit en tres caps de setmana consecutius i amb Bach com a protagonista, però també relacionarà la seva música amb la de Beethoven, Domenico Scarlatti i Arvo Pärt. L'Orgue Metzler de Poblet sonarà enguany de la mà de Maria Magdalena Cascor, Daria Burlak i Christian Smith. En aquestes tres edicions, doncs, tres organistes del nivell internacional. Amb tot plegat, el festival espera aplegar al voltant d'un miler de visitants. El primer dels concerts, aquest dissabte, 10 de novembre, a 8:45 del vespre, a càrrec de la polonesa Maria Magdalena Cascor, que interpretarà obres de Johann Sebastian Bach al costat de les composicions de Georg Böhm, Beethoven i també Barbland. Cascor, nascuda l'any 1980, s'ha format al seu país, però també a Alemanya i a França. L'organista no és habitual als festivals de Catalunya, com tampoc ho són els altres dos protagonistes d'aquest Festival Internacional d'Orgues. El segon concert, el 17 de novembre, a la mateixa hora, a 8:45 del vespre, a càrrec de Daria Burlak, nascuda a Rússia el 1986, proposarà un programa amb Bach i també Berthoud com a protagonistes, però també diverses sonates per teclat d'Scarlatti, movent-se així entre la culminació del barroc i els inicis del classicisme. Burlak, que ha perfeccionat els seus coneixements musicals a Alemanya, ha estat reconeguda en diversos certàmens internacionals. Finalment, la darrera edició, la sisena edició d'aquest Festival Internacional d'Orgues 2018, acabarà el 24 de novembre amb les interpretacions de Christian Smith, l'organista alemany, un dels més sol·licitats del panorama actual, presentarà un repertori amb les obres de Bach i Pachelbel, compartint així espai amb composicions del segle XX, d'Arvo Pärt i de Jean Lenglet. Christian Smith ha estat distingit com a artista emergent per la xarxa d'auditoris ECHO i també convidat per la Filarmònica de Berlín, de Colònia o també pels festivals de Lucerna i de Salzburg. El Festival Internacional d'Orgues de Poblet està dirigit per Josep Antoni Paramós i les entrades tenen un preu de 12 euros per concert, 6 euros per als estudiants de conservatori o joves d'entre 13 i 15 anys. Per 20 euros es pot adquirir l'abonament per 2 dies i l'abonament pels 3 concerts té un preu de 3 euros. Les entrades es poden comprar a la botiga del Monestir de Poblet o per internet també es poden adquirir aquestes entrades anticipades. N'informem a esplugafmradio.cat.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I a falta d'uns mesos per les eleccions municipals a Catalunya, serà el maig del 2019, anem coneixent diverses candidatures. Ara n'hem conegut una de nova a Montblanc. Joan Manuel Cabello ha estat escollit com a alcaldable del PSC a Montblanc per aquestes pròximes eleccions municipals del 2019. L'elecció s'ha fet per unanimitat per part de l'Assemblea de l'Agrupació Socialista a la capital de la Conca de Barberà. Durant la seva intervenció, l'alcaldable socialista, Joan Manuel Cabello, ha presentat la candidatura del PSC com l'opció de canvi. Segons Cabello, l'actual govern municipal està esgotat i amb símptomes evidents de paràlisi. Per això considera que els socialistes representen el canvi a millor, sense exclusions, diu, a favor de tots els montblanquins i montblanquines que vulguin sumar-se en positiu per millorar el poble. Així ho deia en aquesta primera intervenció. És el primer cop que Joan Maria Cabello és candidat a l'alcaldia de Montblanc. En els darrers comicis recordem que el PSC no va presentar candidatura a la capital de la Conca de Barberà i en aquest sentit l'alcaldable assegura ara estar molt satisfet de que el PSC pugui tornar a tenir representació al municipi. En aquesta intervenció, en la qual doncs, es va produir la seva elecció com a alcaldable, deia, està convençut que aquest espai favorable al respecte i al diàleg ha d'existir a Montblanc i que sabran capitalitzar així aquest anhel de canvi i de convivència amb pluralitat que demanen molts fills i filles del poble, així ho deia durant el seu discurs. En aquest sentit, el candidat també es va comprometre a ser l'alcaldable de tots, no només d'una part. La mateixa història de Montblanc, deia, demostra que quan hem anat junts han guanyat i avançat. Així ho deia en aquest Parlament, també deia que dividits i barallats tots hi perden. Joan Maria Cabello també ha afirmat que en aquestes eleccions municipals s'haurà de decidir si s'opte per seguir per la via de la ineficàcia perquè només funcioni per inèrcia o bé opten per la via valenta. Així mateix, Cabello diu que s'ha de buscar el prestigi i l'autoestima de Montblanc. En aquest espai deia que la seva candidatura és aire fresc que ha de garantir el canvi a millor per Montblanc, un canvi que la capital de la Conca, deia l'alcaldable pel PSC, necessita. Aquestes primeres declaracions, que en aquest cas doncs, no podem oferir en format de so perquè va ser en el marc d'aquesta assemblea de l'agrupació socialista, però que sí que així amb aquestes cites podem explicar d'alguna manera doncs, d'entrada quines són les vies d'aquesta candidatura del PSC i també els punts de partida d'aquesta alcaldia, d'aquesta proposta a l'alcaldia de Joan Maria Cabello per les eleccions municipals a Montblanc del 2019. I abans d'arribar a 12:15 del matí d'aquest dijous 8 de novembre, també destaquem a esplugafmradio.cat a l'hora. Ho tenim en portada aquesta previsió de la collita del safrà a la Conca de Barberà que podria situar-se entre els 4 i els 6 quilos enguany. En aquest sentit, expliquem ràpidament que després d'aquesta dècada de recuperació de la producció comercial del safrà a la Conca de Barberà, són ja una vintena els pagesos que cultiven safrà a la Conca, la Baixa Segarra i les poblacions veïnes. Un dels impulsors d'aquest retorn del safrà al territori, Joan Cartanyà, ha explicat a l'Espluga FM Ràdio i a TAC 12 com és aquesta producció del safrà a la Conca de Barberà i també la previsió d'aquesta collita enguany que podria situar-se al voltant dels 4 o 6 quilos en global en el territori. D'aquestes perspectives n'expliquem tots els detalls a esplugafmradio.cat, com també aquest reportatge audiovisual, la connexió en directe que TAC 12 va fer per al programa Connecticut de la xarxa de comunicació local. La podeu trobar a esplugafmradio.cat, un balanç de temporada de la collita del safrà que tot just doncs, ara està en el seu màxim rendiment amb aquestes pluges que dificulten també les tasques de recol·lecció, però que podríem dir doncs, està en l'equador de la collita del safrà a la Conca de Barberà, unes tasques minucioses que veiem també en aquest reportatge. El teniu en portada a esplugafmradio.cat.
Cada dia t'expliquem tot el que passa al teu voltant.
I ens anem aproximant al punt horari de 12:15. Abans dir-vos que després d'un instant musical que ara presentarem i també d'una petita pausa per la publicitat, el que farem en tornar és parlar amb la regidora d'Esports, Erika Soriano. Amb ella ens explicarà i coneixerem així aquest Consell Esportiu de l'Espluga de Francolí que es va constituir fa unes setmanes al setembre i que, per tant, ara en tenim ja balanç de quantes formacions doncs del terreny associatiu de l'Espluga, però també esportistes i empreses locals doncs, en formen part i també quines són les primeres propostes amb les quals s'està treballant en aquest Consell Esportiu. Això després del punt horari de 12:15 també parlarem amb Josep Maria Vallès, historiador esplugui que ha estat l'impulsor del centenari de mossèn Ramon Muntanyola que es va celebrar el 2017 i del qual ara doncs, s'han editat aquest llibre que recull tots els actes que es van produir en aquest centenari. Amb ell, després d'uns mesos de la cloenda, en fent balanç, mirem enrere per recordar el que ha donat de si aquest centenari també doncs, l'obra de Muntanyola. Això serà després d'aquesta pausa que fem per arribar a 12:15 del matí d'aquest dijous. 8 de novembre també tindrem temps per publicitat, però avui volem descobrir un dels fenòmens musicals del moment en la nostra terra. En aquest sentit, Rosalia, doncs segurament l'haureu sentit, que en les darreres setmanes, sobretot, doncs ha fet un lloc molt destacat en l'escena musical, no només local, sinó internacional, per exemple, en aquests MTV, en els premis de la música europea, que gairebé va aconseguir un dels guardons. Avui, Pienso en tu, mira, de Rosalia.
Me da miedo cuando sale. sonriendo para la calle, porque todo pueden ver, los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho.
Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho.
Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho.
Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada.
Me da miedo cuando sale.
Siento que será mi culpa.
Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho.
Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho.
Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho.
Així sona aquesta mescla musical de Rosalía, aquesta cantautora catalana de flamenc, però també amb aquesta mescla de, podríem dir, pop, trap, fins i tot, en aquesta música que escoltem, una cantautora de Sant Esteve Sesrovires, per tant, del Baix Llobregat, que ara doncs, està destacant molt en l'escena internacional, després de també destacar en el terreny més pròxim. Ara està doncs, en aquesta aproximació, fer ja el salt internacional, amb aquesta mescla de gèneres artístics que, com veiem, tot i sorgir del flamenc, també ens proposa doncs una cosa més endavant amb aquesta mescla de soul, pop, urban, trap, una proposta actualitzada del flamenc que surt des del Baix Llobregat. Amb la música de Rosalía arribem avui a 11:45 del matí a la Conca al Dia. Senyals horàries, i ara fem una petita pausa, però en res, tornem a estar aquí amb totes aquestes entrevistes que abans comentàvem i també altres iniciatives del territori. Ara tornem a la Conca al Dia, no marxeu.
Anunciar-te a l'Espluga FM Ràdio? Trobaràs tota la informació a esplugafmradio.cat o bé enviant un correu a info@esplugafmradio.cat.
Primer va ser Comercial Cera, donant servei als ramaders i pagesos. Després Comercial Humbert, ampliant el servei per la pagesia i l'alimentació dels animals de companyia.
Ara, més de 40 anys després, seguim donant els mateixos serveis i ara també oferint planter i llavors, tant per l'hort tradicional com per l'urbà. Tractaments fitosanitaris per l'hort i el jardí, adobs i compost, aviram viu i tot el que puguis necessitar per cuidar-lo. Tot per al teu animal de companyia. Alimentació, corretges, complements, pinços específics per a gossos i gats i ara també perruqueria canina.
El gos verd de Comercial Albert, al carrer Lluís Carulla 63 de l'Espluga, a la rotonda del Casal.
Ara i sempre, amb Pep Torres i Miquel Vilà. Músiques que ens agraden, músiques que volem recordar.
Bé, a vegades música que no tampoc ens agrada tant, però també la posem.
Perdona, parla per tu, jo poso la música que a mi m'agrada, eh? No que no m'agradi.
Ara ara i sempre, tots els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 6 de la tarda.
Escoltaran música que amb aquesta emissora, amb aquesta, i diguem-ho clar, no s'ha posat en la puta vida.
Ara i sempre, música i alguna cosa més. Tot el que t'envolte, el que t'interessa i el que pots fer a la teva ràdio local.
L'Espluga FM Ràdio.
Ens han dotat un Erasmus Plus i una miqueta va encarat amb el tema dels escacs.
El primer dia al col·le ja comença la nit abans, no?
Sí, de fet, no és que només segueixin en marxa, sinó que crec que la nostra força tot just comença.
Vam començar a venir a Buscallet i d'una ja vaig passar a dues, a tres, a quatre.
Clar, allà es muntava una tertúlia que era semi-ajuntament.
Tu ets el protagonista de la ràdio local. Gràcies per confiar en nosaltres.
Hola, sabeu on hem estat aquest cap de setmana amb uns amics?
No, on heu anat?
A Durro, a la Vall de Boí. Ens ho hem passat molt bé.
Ah, sí? Jo també vaig anar a Durro, amb el Cauf. Vam dormir en una casa molt gran. Es deia Casa Llevassa.
Casa Llevassa? És el mateix lloc on hem estat nosaltres. Ara està tota renovada i és una casa de colònies molt i molt xula. S'hi pot anar amb tota la família, la colla d'amics o amb els companys de qualsevol entitat.
Jo també ho explicaré a casa i així podrem anar-hi juntes.
Sí! Tothom cap a Casa Llevassa!
Descobriu la nova casa de colònies Casa Llevassa Durro. Una casa espluguina a la Vall de Boí amb història i valors. Disposa de 24 places i està oberta tot l'any. Per més informació i reserves, visiteu casallevassa.cat o contacteu amb info@casallevassa.cat.
L'Espluga FM Ràdio.
La Conca al dia, la comarca en moviment. L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
Avui també volem parlar del Consell Esportiu de l'Espluga de Francolí, que es va fundar fa uns mesos, aproximadament va ser el setembre. Ara ens ho concretarà l'Erika Soriano, la regidora d'Esports de l'Espluga de Francolí. Erika, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un Consell Esportiu que ja podríem dir que està en marxa oficialment.
Sí, vam fer abans de l'estiu doncs, una primera reunió informativa per saber què seria aquest Consell Esportiu i per saber de què aniria. Després de l'estiu, doncs, al setembre, ens vam posar les piles, el vam constituir i ara ja està doncs, en ple funcionament.
Això explica'ns què és el Consell Esportiu.
El Consell Esportiu és bàsicament doncs, un ens que uneix tant entitats esportives de l'Espluga com esportistes individuals, com entrenadors, empreses esportives, tothom que tingui vinculació doncs, amb el món esportiu per tal de que sigui un espai de trobada, de pues, exposar si hi ha diferents problemes, si hi ha diferents idees, de sumar esforços i doncs, una via de contacte directe amb l'Ajuntament.
Després d'aquesta segona reunió, diguéssim que ara el Consell Esportiu ja té les seves entitats, esportistes i empreses que s'hi han inscrit, no? No sé si en podem fer balanç de com han anat aquestes primeres inscripcions.
Doncs mira, ara de moment tenim inscrites 5 entitats esportives de l'Espluga, 2 empreses, que també està molt bé, i 3 esportistes a nivell individual. Sé que per gent que m'ha anat trobant i que m'ha anat dient que aniran presentant les sol·licituds a l'Ajuntament, jo suposo que fins que no convoquem la següent reunió aquestes entitats no faran el pas d'adherir-s'hi, però en tot cas, de moment, molt bé.
Clar, perquè això no està tancat, és a dir, tot i que ja s'hagi constituït, les inscripcions es poden seguir fent.
Sí, en tot moment qualsevol entitat, persona o empresa es pot adherir al Consell.
Clar, perquè en definitiva l'objectiu d'aquest nou organisme quin és?
això que et comentava abans, no? Doncs que ens trobem com a mínim amb obligatorietat dos cops a l'any i que puguem comentar diferents aspectes doncs, que els hi preocupen, que els interessen o aspectes que jo mateixa com a regidora d'esports necessito la seva col·laboració, no? Doncs com per ara a l'última reunió vam parlar del cicle de conferències esportives que jo he fet ja tres anys consecutius, que jo ja els hi vaig exposar doncs, que intento fer temàtiques superdiferents, que tant hem fet doncs, alimentació, alpinisme, ioga, tot de coses molt, molt variades, però que potser doncs, les mateixes entitats del poble tenen alguna necessitat o alguna curiositat que volen que tractem en aquest cicle. I, per exemple, doncs, això va ser molt productiu perquè es va exposar doncs, que creien que podríem fer un cicle de conferències esportives sobre la psicologia, tant psicologia cap als pares dels nens, com per als mateixos nens esportistes de com s'han d'implicar amb l'esport, com que per als entrenadors, no? Vull dir, per exemple, que en aquest sentit no va ser tant d'entitats doncs, de l'Ajuntament, sinó més de l'Ajuntament a les entitats que els hi vaig demanar ajuda en aquest sentit, de què els interessava amb ells, no? Per la contra, doncs, ells també tenen necessitats doncs, que exposen o que creuen, per exemple, va sortir la idea de fer una jornada de formació per entrenadors,
sí.
Doncs, que vingués. Es va parlar, per exemple, del llenguatge, de com tu dius les coses, no? Una frase, perquè ho entenguis, és, per exemple, si jo et dic agafa això i vés amb compte que et caurà, o si jo et dic agafa això fort i fes no sé què, no? Doncs, ja, com tu reps aquesta informació per fer, doncs, per exemple, jornades d'aquestes de formació per tant entrenadors, monitors, gent que estigui vinculada amb nens o amb adults a l'esport, no?
Clar, d'alguna manera enfortir això, no? La base de l'esport local, la gent que a vegades de forma altruista o com a mínim que podríem dir que no són professionals que puguin rebre i tenir més coneixements, no? en això.
Exacte, això era una proposta, per exemple, doncs, que era la inversa, no? Que ells la proposaven i que l'Ajuntament la rebia i que ja hi estic treballant. Per tant, és això, no? Una via de comunicació directa entre entitats i ajuntament i que també ens permet resoldre problemes que hi puguin haver entre elles. Ara, per exemple, amb els horaris dels nous pavellons,
sí.
Hem hagut de fer unes reunions de consens i tot això doncs, també ens ha servit al marc del Consell Esportiu per poder-ho tractar.
No sé si hi ha nascut altres propostes també en aquestes dues sessions.
També va una molt important que volem tirar endavant, és una fira de mostra dels esports espluguins que es fan, no? Perquè també ens hem donat compte que això també és una cosa que jo com a regidor d'esports hi vaig molt al darrere i hi he anat molt al darrere també a nivell comarcal, de que no sabem el que existeix, el que tenim a l'abast, no? Per exemple, en una última reunió doncs, vam exposar que hi havia un concurs de salts a l'Èpica i hi havia gent que no sabia que teníem una Èpica a l'Espluga, no? Llavors, és una cosa que això no ens pot passar perquè qui sap si el dia de demà tu estaràs interessat en fer una cosa a l'Èpica o el que sigui. Llavors, el que vam proposar va ser una fira, mostra d'exposició, durant un dia doncs, amb petites carpes, o així el format encara està una mica per veure, on cada entitat pogués exposar una miqueta doncs, el que fa, com ho fa, fer demostracions, fer implicar doncs, els espluguins, tant siguin nens com adults, i que després doncs, tu tinguis més a l'abast poder triar o poder escollir quin esport vols fer, no? No només dir, doncs, hockey o futbol, bueno, doncs, també doncs, el tenis taula està molt en creixement, el patinatge, la dansa, la hípica mateix, no? Altres coses que puguin anar sortint.
I això, hi ha alguna cosa més decidida en aquest sentit, d'aquesta fira, no? de l'esport?
Bé, vam comentar que la faríem al setembre, que és quan doncs, la gent comença a decidir quines extraescolars farà, quins esports farà. En veritat, s'ha de valorar si la fem al juny, si la fem abans, si la fem després. En la següent reunió del Consell Esportiu decidirem.
Que començarà aquesta segona reunió? No sé si hi ha data o com a mínim un plaç aproximat de quan hauria de ser.
Sí, com que el Dia Mundial de l'Activitat Física, que és una cosa que també des de la Regidoria d'Esports venim organitzant des de ja fa anys, és el 6 d'abril, doncs suposo que un pèl abans quedarem, segurament al març, per poder saber si ells doncs, s'hi volen implicar d'alguna manera i ja que tenim aquest Consell Esportiu, doncs fer-los més partícips, que ja hi venien participant algunes entitats. Mm. Però bueno, doncs, si volem sumar esforços i volem fer més coses, doncs aprofitarem que hi ha el Consell, o sigui que segurament al març.
Clar, perquè des de la regidoria, al llarg d'aquests darrers anys en què has estat al capdavant, no sé quines són les necessitats que heu detectat o el que en aquest sentit heu trobat a faltar.
I hem detectat, o sigui, jo el que he fet com a regidora d'esports cada setembre, que és quan les entitats esportives comencen la seva activitat, és enviar un correu a les entitats, oferir-me per quedar amb ells per fer una reunió, per fer un balanç de com els ha anat la temporada anterior i per saber quines necessitats tenen. Val? Ara també amb el nou pavelló ha sigut una bona excusa per trobar-nos més amb les entitats, perquè han sigut doncs, saber les necessitats que tindran tant d'espai com d'ús d'horaris, això també ens ha anat molt bé per reunir-nos entre nosaltres. Després, com a regidora d'esports, esports, doncs, també els cicles de conferències, el Dia Mundial de l'Activitat Física, tot això, però com a necessitat és el que t'exposava una mica abans, que també ho vaig intentar a nivell comarcal, de sumar esforços i de saber què és el que tenim i evitar solapar-nos, no? Perquè després ens trobem que hi ha unes dates, que hi ha una cursa a Santa Coloma, una cursa a Montblanc, una caminada a l'Espluga, i és com a contradictori, perquè al final la gent que fa esport a la Conca és la que és. Per tant, doncs, si ens poguéssim posar tots d'acord a nivell comarcal seria genial, però si ja no pot ser a nivell comarcal, doncs segurament a nivell espluguí sí que pot ser, que per això també doncs, és una mica aquest consell esportiu.
Clar, ara s'ha fet, t'anava a preguntar precisament per això, s'ha fet el de l'Espluga, però no resol, diguéssim, la situació comarcal. No sé si en aquest sentit hi ha alguna perspectiva de que pugui millorar, que pugui néixer alguna iniciativa, no?, per intentar establir sinergies entre tots els pobles.
Sí, bueno, jo vaig intentar-ho, com t'he explicat, vaig fer dues reunions, vaig convocar tots els regidors d'esports de la comarca, també vaig anar en el ple dels alcaldes, no?, que hi havia tots els alcaldes on els vaig exposar la importància d'això, de que no ens solapem, de que ens coneixem, perquè ens trobem a vegades, doncs jo què sé, que en un poble veí pot haver un campió de Catalunya, del que sigui, i després doncs tu diguessis, oi, doncs jo vull fer això, una formació d'un dia amb aquest campió, i no ho sabem, i potser te'n vas a Lleida a buscar-lo, entens? Clar. O sigui que és el tema això de saber, i després també de poder fer un calendari comarcal esportiu per no solapar coses, o perquè a vegades és un desconeixement. No sé, fa molt pocs estius vaig descobrir que a Sant Ant té una cursa, i és superxula, no? I dius, ostres, com no sabíem que aquí al costat hi ha una cursa? Després, segurament aquell dia tothom està corrent doncs, per la muntanya o està entrenant o el que sigui, que només cal informar-ho, saber estar... Està en contacte, no? No sé si sortirà cap iniciativa comarcal. Jo ho he intentat.
En tot cas, la local com a mínim ja està en marxa. Parlàvem d'aquesta Constitució, inscripcions obertes. No sé si hem de saber alguna cosa més d'aquest Consell Esportiu de cara a això, a les entitats o col·lectius, perquè, en definitiva, naixia amb les portes prou obertes perquè qui volgués, qui tingués inquietuds esportives, d'alguna manera, en formés part.
Sí, exacte. A més, el fet doncs, que estigui obert tant a AMPES com a empreses, com a esportistes individuals, entrenadors, tot això permet sumar molt més encara les opinions, no? Perquè potser vindrà un esportista individual que practica un esport que aquí l'Espluga no es fa tan sovint i et permet conèixer altres coses o altres realitats. Llavors, sí, estan obertes les portes a tothom. Jo, òbviament, animo i aprofito des d'aquí doncs, a totes les entitats que encara no en formen part que ho facin, perquè és... Les dues reunions que hem fet han sigut molt productives i és un espai per sumar. Llavors, és important que hi siguin.
Aquesta és la voluntat d'aquest Consell Esportiu de l'Espluga de Francolí, Erika Soriano, regidora d'Esports. Gràcies i ens seguim parlant per concretar també aquestes propostes que han sorgit, les seguirem i en la mesura doncs, que es vagin concretant també per poder-ne seguir parlant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Avui a la Conca al dia volem parlar del centenari de Ramon Muntanyola. Va acabar el febrer, però en volem fer balanç. Per què és bo fer-ne balanç? I perquè també hi ha un llibre que recull tots els actes que es van celebrar a l'Espluga, però no només, sinó a la Conca de Barberà, al Camp de Tarragona, al voltant d'aquest il·lustre espluguí, en mossèn Ramon Muntanyola. I per parlar-ne saludem a un dels impulsors d'aquest any commemoratiu, el Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
En primer lloc, ara que ja han passat uns quants mesos que s'ha pogut pair aquest centenari, quina valoració en feu?
Molt positiva perquè es tractava de recuperar la figura de mossèn Ramon com a patrimoni humà, però és un personatge important en la història de Catalunya contemporània, sobretot per això, perquè bueno, és una persona doncs, aquí al llibre li van posar una gran llum d'esperança, però ell, amb la seva trajectòria i la seva manera de fer, doncs, aquesta capacitat de perdonar, aquesta capacitat de ser sacerdot, aquesta capacitat de ser poeta, feia doncs, que, bueno, que semblés que s'havia de recuperar aquesta figura, posar-la en valor i va respondre tothom molt. I per tant, com que no vam poder fer un programa tancat d'actes, perquè s'hi anaven afegint doncs, actes d'ajuntaments, de pobles on ell havia tingut alguna vinculació, des de la Selva fins a Salou, naturalment, o Mont-ral, o Senan, o el que sigui, doncs van dir, bueno, farem un recull i que quedi doncs, un text publicat, sobretot perquè també ens va permetre això publicar les conferències, que clar, al llarg de tot el centenari es van fer diversos actes amb conferències, i aquests textos, que són la visió de la personalitat de mossèn Ramon des d'òptiques diferents, des de l'òptica d'església, des de l'òptica de poeta, en fi, des de l'òptica social, això ens va permetre doncs, que poguéssim deixar un document doncs, que tingués una mica de record. I de passada és un reconeixement a tota la gent que hi va participar, des dels municipis fins a les persones individuals, doncs, com les lectures que es van fer aquí a l'Espluga. No?
Parlem d'això, de tots aquests actes. El càlcul aproximat de quantes celebracions, conferències, recitals de poesia es van fer?
Sí, o sigui, poesia se'n van fer com a uns 6 o 7 recitals de diferents, diguem, formats. El Museu de la Vida Rural, se'n va fer Sarral, se'n va fer Tarragona, diferents moments. Conferències se'n van fer 8 en total, tot i que algunes, com que són com a molt repetitives, doncs no estan publicades, o sigui, hem mirat tampoc de no repetir a fi efecte que no fos una cosa pesada, sinó posar precisament les conferències que fan referència a aspectes diferents de la seva personalitat, i després bàsicament eren això, i les lectures d'aquí a l'Espluga, que van ser 20 de textos referits amb ell o textos seus, que doncs, bueno, estan conservats en els arxius i que, per tant, ens va permetre també acostar-nos una mica a la seva personalitat i a la seva trajectòria. No?
Quanta gent i de quins orígens hi ha participat en aquest centenari? Perquè hi ha hagut una mescla prou variada de gent que s'ha acabat implicant en els actes.
Sí, a veure, si estem parlant de la gent que ha fet, diguem, alguna cosa, doncs estaries parlant d'un centenar de persones. Si el que parlem és d'assistència, jo pels comptes que vaig anar fent, perquè en cada acte m'apuntava doncs, els assistents, més o menys, al voltant d'unes 2.000 persones van participar com oients o visitants a l'exposició del museu, que és un dels actes importants. No? O sigui, jo destacaria 2 actes importants en la commemoració del centenari. No? Un és l'acte a l'Institut d'Estudis Catalans i l'altre és l'exposició Poeta de Banderes Blanques que es va fer al Museu de la Vida Rural. No? Per tant, penso que més o menys les xifres van per aquí. No?
I quin era l'equip motor que feia que aquest centenari anés en marxa?
Bé, bàsicament jo diria que el Joan Maria Pujals doncs, ens va ajudar moltíssim, l'exconseller de Cultura i d'Ensenyament de la Generalitat. Ell ens va ajudar molt perquè amb les seves relacions doncs, era fàcil connectar amb la gent, però després doncs, l'empenta, lògicament, la portava l'alcalde, el David Rovira. No? Vull dir que no, jo simplement em dedicava a fer la coordinació dels actes i mirar doncs, de buscar les persones que, de comú acord, tots doncs, deien, bé, per aquesta conferència doncs, mossèn Fuentes, per aquesta altra doncs, el Francesc Roig, o per aquesta altra doncs, el pare Vall de Poblet, que va fer una participació extraordinària, no? amb diferents textos, va participar en l'acte que es va fer aquí de presentació del dia vindrà, va participar també en un acte a Tarragona. Bé, bàsicament aquestes les personalitats a les quals vam demanar col·laboració, sempre tothom va respondre positivament. No?
Segurament una de les coses o sensacions que més satisfà del centenari és veure com en diverses poblacions s'hi ha despertat aquesta memòria al voltant de Ramon Muntanyola i s'han sumat a fer algun dels actes.
Sí, perquè resulta que hi ha una generació que o bé perquè el van conèixer personalment o perquè els pares doncs, en parlaven a casa, doncs hi ha tota una generació que el tenia molt present a mossèn Ramon. I l'única cosa que s'ha fet amb el centenari és reviscular aquesta memòria, o sigui, recuperar això, i la gent doncs, molt satisfeta i molt contenta tothom de participar, i tothom recorda vivències amb mossèn Ramon, anècdotes, la seva manera de ser, des de la gent de Reus, que a Reus també es van fer 4, 5 actes. Després, un dels actes que també tenia doncs, un cert relleu és que vam demanar una composició musical a mossèn Valentí Miseracs, que ell és mestre de capella de Santa Maria Maggiore, de Roma, i viu allà, o sigui, ell de fet fa 50 anys que està a Roma, i ens va fer una obra coral a quatre veus sobre el poema del Cardenal Proscrit. De fet, el Cardenal Proscrit, que és el poema de mossèn Ramon dedicat al Cardenal de la Pau, Vidal i Barraquer, és un poema que ha estat musicat diferents vegades, però aquí doncs, mossèn Miseracs el va musicar una vegada més, i gràcies a l'Escola Cantorum de la Selva del Camp doncs, el vam poder interpretar. Es va interpretar a Poblet, es va estrenar a Poblet el dia que es feia el tancament, diguem, del centenari, i després es va fer a Reus, es va fer a la Selva, i encara en aquest moment es farà en algun altre lloc, però ja fora, diguem, de la commemoració estricta del centenari.
Per què considereu que ha estat important el centenari o què ha redescobert de Muntanyola?
Bueno, jo penso que els centenaris, aquí precisament en el pròleg o en la salutació que fa el president de la Diputació, que és en qui d'alguna manera li hem d'agrair moltíssim que el suport que ens va donar, perquè el suport econòmic de tot això ha sigut de la Diputació, el Josep Poblet parla d'això, de que els centenaris serveixen per recuperar aquelles figures que les generacions van perdent. Es va perdent la memòria de les persones i un centenari, sigui del naixement, sigui de la mort, en aquest moment doncs, el del Cardenal és el 150 aniversari del naixement, el 75 de la mort, el 40 del trasllat de les despulles de Suïssa a Tarragona, però en el cas de mossèn Ramon, clar, sí, hi ha molta gent que el podíem recordar, però també hi havia molta gent doncs, que no en havia sentit parlar mai, com aquell que diu. No? Per tant, els centenaris serveixen per això, per tornar a posar a les pàgines dels diaris, a la televisió, a les ràdios, en el públic en general que assisteix als actes, doncs aquella persona. No?
Una bona forma de fer-ho és deixant obra publicada, obra escrita, que també ho heu fet.
Sí, vam pensar que una de les maneres de que quedés alguna cosa del centenari, no només el record d'uns actes que s'havien fet, era publicar, revisada, la biografia que ell havia fet del Cardenal de la Pau, que la va revisar el pare Massot de Montserrat i que es va doncs, publicar en dos volums perquè era massa extensa, i l'altre doncs, vam fer l'antologia, que va seleccionar el Joan Maria Pujals i va introduir doncs, amb un pròleg doncs, tota l'explicació de la poesia de mossèn Ramon, però en relació a aquestes publicacions i aquest llibre, doncs, diguem, són les tres publicacions que deixen la petja del pas del centenari. No?
D'aquest llibre precisament que ara tenim entre mans, que recull els actes, què ens en destacaries o com el podríem presentar al públic?
Bé, jo penso que el llibre recull bàsicament tots els actes fets arreu, i sobretot recull els textos de les conferències. Jo diria que en llegir, que acosten molt la personalitat i diguem, aquesta personalitat polièdrica que sempre diem de mossèn Ramon, i per la manera doncs, de tocar de cada un de les persones que van fer conferències al voltant de la seva persona, doncs ens dona una imatge, em sembla a mi que molt acostada, del que realment va ser mossèn Ramon, amb totes les seves tragèdies, amb la seva manera de ser, la seva capacitat doncs, de perdonar i sobretot la seva diguem, categoria pastoral i aquesta capacitat que tenia doncs, de, com a orador, com a poeta. Per tant, penso que és això el més important d'aquest llibre, és que recull precisament tot això. Naturalment, doncs, l'exposició rural és un dels trets importants i deix constància doncs, d'això, de totes les conferències i de tot el que es va... Tot el que penso que la gent, a part de la gent que hi va participar, que s'hi veurà d'alguna manera reflectida i que no deixa de ser un homenatge i agraïment a aquestes persones que hi van participar, doncs també penso que també és un llibre que interessa doncs, que la gent no pugui llegir.
Una vegada acabat aquest centenari, han passat uns mesos, però no sé si hi ha ara algun espai o foren reivindicant aquesta figura de Muntanyola.
Home, hi ha un projecte que surt precisament del centenari, que és refer una biografia de mossèn Ramon. Mossèn Ramon, hi ha una biografia publicada per l'Eufemia Fort, que és Testimoni de Reconciliació, però que es va publicar l'any 84, em sembla, 1984, però clar, han passat molts anys, i per tant convindria fer una biografia divulgativa, doncs, i posar-la a l'abast de la gent. Això, en principi, està encarregat a dues persones que ho faran, doncs, gratis et amore, que diuen, no?, perquè això és l'important, i aquesta mirarà, doncs, que estigui enllestida, doncs, per tal de poder celebrar els 50 anys de la seva mort. No tant per celebrar els seus 50 anys de la seva mort, sinó perquè quede la possibilitat de deixar una biografia més dimons també la persona. Per tant, sí, ara hi ha molt de material en els arxius, sobretot a l'Arxiu Històric de Tarragona, a l'Arxiu Diocesà, hi ha material encara per poder treballar. Jo particularment estic mirant de treballar amb l'epistolari de mossèn Ramon, hi ha molt de material, hi ha les cartes dels primers anys de postguerra, i això doncs és una cosa que encara està per treballar. No? Potser no tant hi ha l'aspecte poètic, que ha estat molt, doncs, treballat, però sí que hi ha altres aspectes, sobretot amb l'aspecte social, que hi ha coses, doncs, que encara no l'hem treballat.
Clar. I aquesta biografia més didàctica, com també el centenari, abans ho comentava, que són exercicis que serveixen per apropar-ho a noves generacions. No sé, al llarg de tots aquests mesos, si heu pogut comprovar la coneixença que en tenen les noves generacions d'aquest personatge espluguí.
Mira, la gent jove, lògicament, aquestes coses hi té una certa aprensió. No? És una figura eclesiàstica, tal. Costen molt sense saber per què s'hi acosten. S'hi acosten perquè els mestres o les famílies, doncs, posen al seu abast, doncs, les poesies, doncs, d'Infants, ocells i Nadales, o poesies, doncs, més o menys de caire més popular i infantil. Però jo penso que com que els actes hi ha participat a les famílies, s'haurà comentat. I per tant, d'alguna manera, la gent més jove també ha sentit parlar de mossèn Ramon i s'ha recuperat d'alguna manera la seva figura, no?
Un dels camins que ha obert aquest centenari és precisament un altre centenari, el del cardenal Vidal.
Perquè el fet de publicar o de reeditar aquesta biografia del cardenal que va escriure mossèn Ramon l'any 70, ens ha permès, doncs, fer el relleu i motivar a la gent de Cambrils que, doncs, desenvolupessin el centenari, que s'ha convertit en l'any Vidal i Barraquer, reconegut per la Generalitat en la Comissió de Centenaris, i que els actes, doncs, estan esplèndids, o sigui, hi ha una participació immensa i un ressò, doncs, molt, molt, però que molt important. No? I precisament estàvem al Saló Sant Jordi, a la Generalitat, al Palau de la Generalitat, i amb la participació hi havia el president també, i es feia un acte en el qual mossèn Fuentes va fer una glosa de la figura del cardenal, i després de la coral Verge del Camí de Cambrils, doncs, va cantar unes peces. Va ser un acte també molt, molt simpàtic, molt simbòlic i penso que important. Però ens en sentim orgullosos perquè d'alguna manera aquest centenari de l'any Vidal i Barraquer surt arrel de que el dia 3 de febrer, quan es fa el tancament del centenari de mossèn Ramon, d'aquests actes, es llença la idea de que l'any 2018, doncs, es coincide el naixement, 75 de la mort i 40 de la tornada de les despulles del cardenal. No?
Per acabar, i després de tots aquests mesos en què se n'ha parlat molt de Muntanyola, com el definiria en poques paraules?
Jo quasi bé faria servir les dues paraules que va fer servir el Vicenç Villatoro a Tarragona. No? Muntanyola era un capellà poeta, que és diferent, per exemple, de mossèn Jacint Verdaguer, doncs, que era un poeta, que a més era capellà. Era un capellà poeta. Primer era capellà, sense cap mena de dubte, o sigui, la seva capacitat pastoral, oratòria... per tant, això, capellà.
Josep Maria Vallès, impulsor d'aquest centenari del Ramon Muntanyola, gràcies, i que puguem seguir redescobrint aquest personatge espluguí.
Les realitats que tenim, doncs, en la història dels pobles, perquè formen part del nostre patrimoni, penso que és important, sigui mossèn Ramon Muntanyola o siguin tants altres persones que han nascut a l'Espluga i que, si no ens en cuidem nosaltres de recuperar-les, no ens ho farà ningú. O sigui, ho hem de recuperar des de l'Espluga. No?
Gràcies. Gràcies. Bon dia.
Tens bé això?
I fins aquí el programa d'avui, d'aquest dijous 8 de novembre. Aquí tanquem la Conca al Dia. Demà hi tornarem a les 11 del matí, també de dilluns a divendres, l'informatiu diari de les 3 i les 7 del vespre. Avui dijous ho deixem amb la remissió de l'Entrevins i Fogons amb Patrícia València. Això d'aquí uns minuts, després de la publicitat, cap demà divendres, aquí al magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Fins aviat.
L'Espluga FM Ràdio.
L'Espluga FM Ràdio. Quotidiana de la Conca de Barberà.